els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia i bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Anem a fer una sèrie de programes un poc especials. Són especials perquè van estar dedicats a un grup de cambra d'una modalitat que per a si és prou infreqüent, és un grup de cambra de vent de metalls, en el qual un grup de gent més o menys de la Ribera ha aconseguit un espai en l'escenari mundial de gent de cambra d'aquesta modalitat. No és cap exageració. No sé exactament com estaran qualificats si se farà una qualificació numèrica, però suposo que entre els 10 primers del món estan ells. Fan gires constantment per tot arreu del món, fonamentalment per Nord-Amèrica, la terra on menys es conrea aquest tipus de formació, i així és una, realment una raresa, malgrat la tradició del vent de les bandes valencianes. Però ells, en un moment determinat, com vos contarà l'entrevistat, varen decidir-se per aquest tipus de música, aquest tipus de formació i, sobretot, per crear música. Perquè per a aquest tipus de formació no hi havia massa partitures que interpretar, a part dels arranjaments dels clàssics barrocs. La persona que anem a entrevistar és Indalecio Bonet, Inda. És el trombó del grup i portaveu habitual d'aquestes persones, d'aquests cinc intèrprets meravellosos que ja heu pogut escoltar en més de dues vegades, que eren 7 o 8 vegades que he agafat un disc seu per a posar-lo en el programa, i per tant la seva música pense que ja no vos té que sonar estranya. Però a mi, sempre que tinc l'oportunitat, ja ho sabeu, que no és molt sovint, de músics de la terra, m'agrada entrevistar-los per parlar no del disc en concret, sinó d'ells, de música i de coses de les que passen al voltant de la música, de la cultura, etc, etc, i com veuen ells les coses. L'entrevista, lamentablement, per com estan les coses, es va fer per telèfon i la qualitat, dic que realment no és massa bona, però jo crec que s'entén bé el que diu l'Inda. Demane perdó, ja dic, per la qualitat del so, però és el que hi ha. He tractat d'arreglar-ho el millor possible, però jo penso que allò important en aquest cas és el que diu aquesta persona formant part del grup Spanish Brass, i que formen dos trompetes, una trompa, un trombó, que és la persona a la que anem a parlar, Inda Bonet, i un tuba. Com sempre, jo no vaig a parlar, sinó que posaré exclusivament les respostes de la persona entrevistada i entremig aniré posant peces d'aquestes persones que són les que realment tenen coses interessants a dir. Jo vos demane que pareu atenció perquè diu coses molt interessants, molt instructives per a les persones que ens agrada la música i que sobretot ens agrada la gent que s'arrisca, la gent que no es dedica a allò que ja està més o menys passejat, sinó que fa recerca i fins i tot des de fa molts anys, uns 15 aproximadament, ells promocionen les noves creacions de nous compositors per estrenar, i han estrenat més d'un centenar de peces noves fetes o bé per a ells o per encàrrec d'ells. Doncs bé, després d'aquesta introducció anem ja a allò que importa. Anem a escoltar a Inda Bonet.
Spanish Brass és un quintet de metalls que va sortir ara fa 31 anys, bueno, ja quasi aquest estiu farà 32 anys. Per qui no ho sàpiga, un quintet de metalls és una formació dins de la música de cambra, diguem, prou clàssica, encara que no tan coneguda com un quartet de corda, però que està formada per dos trompetes, trompa, trombó i tuba. És un quintet de metalls que es va crear quan estàvem tots dins de la jove que està naixent d'Espanya. En aquest moment érem tots estudiants, érem tots prou joves, teníem 16, 17, 18, 19 anys en aquella època. I en aquell moment érem 5 joves valencians que teníem moltíssimes ganes de fer música de cambra junts i sobretot que gràcies a conèixer-se en el quintet pues, som 5 amics que estem realment pues, entusiasmats en la nostra vida, que és la fer música. No? Se mos va ocórrer crear un quintet de metalls perquè, com deia abans, quan estàvem dins de la jove orquestra nacional d'Espanya, els nostres companys de corda, sobretot, però també la percussió, però sobretot la gent de corda pues, feia música de cambra en el temps lliure entre assaig i assaig de l'orquestra, entre classe i classe, feien grups de cambra. I clar, saps què passa? Que en aquells moments s'encontres, sobretot, els d'estiu, que és quan se va crear el quintet en juliol del 89, i aquests encontres duraven un mes, o de vegades un mes i pico, i llavors tenies molt de temps lliure, i arrel de veure els companys fer música de cambra amb el violí, amb el cello, van dir, per què no fem un quintet de metalls? Llavors vam anar a l'arxiu que tenia la jove orquestra en els encontres, vam estar buscant sobre en l'arxiu i vam encontrar alguns quintets que havia comprat la jove orquestra per fer treball de música de cambra i començarem un dia a assajar i des del primer moment ens vam donar compte que algo especial passava ahir, no? Que algo molt especial d'aquesta unió de cinc amics, pues el so ens va encantar i vam decidir, fora de lo que eren els encontres, seguir continuar aquest treball de música de cambra. I llavors, com tots eren valencians, al principi estudiants que encara eren professionals, quedàvem en el poble d'un, en el poble de l'altre, i una vegada a la setmana almenys ens veiem i seguíem disfrutant de lo que havíem fet en la Honda, no? La veritat és que en el tema del repertori de Quinter de Metalls, sí que és veritat que quan començàvem, més que anava poc, és que a Espanya arribava poc. Sí que és veritat que si pensàvem en un repertori de compositors espanyols, poc no gens, n'hi havien no sé quantes peces, havien en dues mans, en el sis de dues mans se podien contar, però sí que anava una tradició, per exemple, molt americana de Quinter de Metalls, i, increïblement, també una tradició prou forta també a França, no? Llavors, en aquest arxiu sí que trobarem músiques de sobretot de compositors americans, francesos, i tinc que dir que els primers quintets que se van escriure per a la formació de Quintet de Metalls, o molt pareguda al que era el Quintet de Metalls, daten de 1850. El primer quintet que se deia fins a fa poc, era de quatre quintets, una sèrie de quatre quintets d'un compositor rus que es diu Víctor Ewald. Però després, fa cosa de 20 anys, se va descobrir en una biblioteca a França, vora Lyon, una sèrie de 12 quintets d'un compositor, com deia, de mitjans del segle XIX, que és Jean-François Víctor Belon. I aquest descobriment va fer un poquet també donar la raó de que evidentment era una formació de cambra usual, però evidentment ni molt menys als llums de lo que podria ser un quartet de corda. També m'agradaria recalcar que evidentment amb estos 31 anys, ja quasi 32 anys de carrera, el quintet de Spanish Brass hem encarregat o hem estrenat 150 obres de compositors quasi tots espanyols, però també alguns estrangers. Un poc amb aquesta ambició de que d'ací 30, 40, 50 anys, pues, els joves quintets de metalls que isquen pues, puguen tindre la sort de tindre un repertori, no com ens va passar a nosaltres, que no n'hi havia un repertori escrit per a Quintet de Metalls. Els primers compositors així reconeguts espanyols que van escriure per a Quintet de Metalls, van dir importants, serien Joan Guinjoan i Xavier Montsalvatge. Però darrere d'això han hagut molts. Per exemple, Leonardo Balada, que és un compositor català que està afincat als Estats Units. N'hi ha molts compositors que després han escrit. I nosaltres, per exemple, hem tingut la sort d'encarregar o estrenar obres de compositors com Anton García Abril o Jesús Villarrojo o altres, Tomás Marco. Ara fa poc hem estrenat una obra de Cristóbal Halfter, que encara viu i té 90 anys. Vull dir, que crec que, bueno, encara que a mi puga quedar mal que ho diga jo, però crec que hem fet una llavor important per al futur de la nostra formació. Sí, sí, jo crec que és important també, no?, que dins d'aquesta llavor que paral·lela a lo que és fer els concerts, pues, Peníxules, bueno, no sé si tenim sort o tenim la desgràcia de no estar en cap centre oficial donant classes de música de cambra superior, vull dir. Llavors hem creat des de fa ja 20 anys dos festivals que són, diguem, els pilars pedagògics de la nostra llavor, i uno, el més important, és el, bueno, el més important, és el més antic, és el d'Alzira, que és el Festival Svals, que vol dir Spanish Brass Alzira, que està en què estem, el 2021 complirà 20 anys com a festival, i després està l'altre festival, que és el de Torrent, el Brass Around, que se fa a l'Auditori de Torrent, i que està any, d'ací poc, durant el mes de febrer, si tot va bé i la pandèmia està ens deixa, pues, farem la la que fa 15, si no m'equivoque, edició del Festival de Barcelona. I en aquests festivals, la nostra intenció és, a part de tindre un lligam amb els nostres alumnes, bueno, possibles seguidors del metall, intentem als joves del nostre país intentar ensenyar-los a altres agrupacions, que coneguen altres músics, altres solistes que han tingut la sort durant aquestes gires que anem fent anuals de conèixer, i que intentem, pues, sempre, si podem, pues, convidar-los als nostres festivals. Per aquests festivals han passat els grups més importants, com Uga Sergent Brass, London Brass, Canadian Brass, Nozzle Brass, tots aquests grups per primera vegada han vingut a Espanya gràcies als nostres festivals, i després han seguit fent altres concerts en altres llocs. Però crec que això també, pues, crec que és important recalcar-ho i que tingui un relleu. I com bé deies, sobretot en el Festival d'Alzira, n'hi ha un concurs de composició durant ja fa 7 anys, on cada any donem un premi a una mini obertura, bueno, donem 2 premis, un primer i un segon, i se presenten gent de tot el món. I també tenim un compositor resident, que tots els anys, des de fa 20, que hem creat aquesta modalitat, diguem, de compositor resident. I clar, això ha fet que pues, sense voler, ja n'hi ha 20 obres que s'han estrenat al Ziga, i que després, pues, algunes més, altres menys, pues, quedaran en la història de la música del nostre país. Nosaltres, com te deia abans, bueno, el fet d'haver estrenat 150 obres ha fet que, evidentment, tingués una relació molt extensa amb una gran quantitat de compositors. Tinc que dir que evidentment, per exemple, en el tema d'Alzira, els encàrrecs, la figura de compositor resident és una idea que evidentment va sorgir de Spanish Brass, però que evidentment està subvencionada i pagada per l'Ajuntament d'Alzira. Això per a un ajuntament jo crec que és molt, molt important, no? Perquè, o sigui, que és increïble que un ajuntament confiï en nosaltres per organitzar un festival i confiï en nosaltres per a fer un encàrrec anual a un compositor. També és veritat que això és com tot en la vida. Un t'ajuda i tu l'ajudes. El fet de que nosaltres com a Spanish Brass estiguem al Zira, suposa que al Zira també li ajuda en algunes coses. N'hi ha que dir que el festival del Zira, com el tema del compositor resident, està subvencionat pel Ministeri de Cultura, que rep una subvenció important, i això dona la raó per a que les coses estan fent ben fetes, no? Després, a l'hora d'elegir un compositor o un altre compositor, crec que és com tot en la vida. És com dius, ostres, jo vaig a un restaurant i vaig a fer-me este plat perquè sé que m'agrada, no? O m'agrada menjar espaguetis, doncs pues no vaig a demanar-me altra cosa que si m'agrada més això, no? Vull dir que, en certa manera, tots ens coneguem, sabem els compositors quina estètica tenen i sempre intentem encarregar la música als compositors que creem que poden fer bona música amb les Spanish Brass, no? Per això, per exemple, hem tingut molta relació amb els músics i compositors de jazz del nostre país, no? Perquè el jazz, encara que tinc que dir i que quede molt clar, que l'Spanish Brass no és un grup de jazz, ni que la formació dels músics de l'Spanish Brass són de la formació de jazz, sinó és una formació clàssica. Que hem tingut una relació d'amor amb el jazz, per supost, però això no vol dir que siguem músics de jazz. Evidentment, al principi de la nostra carrera, quan estàvem començant, vam tindre l'opció i vam decidir estar durant un temps treballant amb Ramon Cardo per a que ens ajudara un poquet a perfilar el nostre estil quan toquem música d'aquest tipus, no? Pues si toques música de Ramon Cardo, toques música de Sant Andreu, toques música de Bolo García, però també fas un poquet de, diguem, que inclusió als estàndards de jazz des d'un punt de vista d'un quinte de metalls, pues tens que tindre el respecte suficient com per informar-te i intentar fer-ho el millor possible, no? Llavors, bueno, i fora del món del jazz, pues igual, no? Hem intentat, evidentment, anar als extrems perquè ens agrada. Hem fet un encàrrec Serrano Domínguez, però també hem fet un encàrrec, com te deia abans, acabem de fer una estrena d'una peça de Cristóbal Halter o de Tomás Marcos, que no té res a veure en el que estem parlant ara mateix, no? Jo crec que per un músic, entre comilles, clàssic, és molt important per la seva higiene artística el no ser sempre el mateix. El que la monotonia no forme part de la vida de ningú músic ni res en la vida. Però bueno, com estem parlant d'un grup com Spanish Brass, nosaltres sempre hem tingut com a filosofia de vida el poder, doncs avui estic tocant un concert clàssic com és l'Spanish Brass Alive, l'últim disco, però demà estic tocant amb una orquestra sinfònica. De 6-4 dies estic tocant un concert per a xiquets i d'ací 10 dies estic fent un concert amb Xano Domínguez. O després, això què fa? Pues que el teu cap estigui el més despejat possible i estigui el més nutrit de totes les músiques que poden formar part de lo que és un quinte de metalls. I això és realment el que ens agrada, és que avui fas una cosa i demà fas una cosa. No, és una qüestió d'amistat. No, és una qüestió de que jo espero que n'hi hagi gent amb qualitat des de la gent que dona un Premi Nacional de Música, també, no? Perquè, i tinc que dir, i si vols això no ho fiques en la entrevista, tinc que dir que la Generalitat també ens ajuda moltíssim, eh? Però sí que ens ajuda molt, i més últimament. No sé si t'agradarà sentir això o no. Dels últims 4 o 5 anys, gràcies a aquest tipus d'històries, sincerament, vull dir, formen part de la nostra idiosincràsia de formació. Vull dir, si tu estàs fent gires internacionals, Stanislas, per exemple, des del març de l'any passat a avui, que estem en això que es diu una pandèmia, ha anul·lat 7 gires internacionals. 7 gires internacionals. Ha anul·lat 2 als Estats Units, una a Corea del Sud, una a Japó, una a França, una a Lituània i una a Colòmbia. I aquests gires, evidentment, se poden fer sense ajuda. Però si tens l'ajuda o el suport d'un Ministeri de Cultura o d'un Institut d'Ensenyament de Cultura, se pot fer molt millor. Per què? Perquè moltes vegades, si no, no podries anar als Estats Units a fer una gira. Perquè normalment als Estats Units el que te paguen és per fer un concert, no per viatjar a fer un concert. Entonces, totes aquestes subvencions que són necessàries se tenen que enfocar d'aquesta manera. No d'una altra, sinó d'aquesta manera. Que és dir, tenim un grup internacional espanyol que està fent gires per tot el món, i tenim que ajudar-nos perquè porten la nostra cultura a tot el món. I això és l'única manera de fer-ho. I gràcies a això, pues, seguim estant així. Ara, que podríem viure sense elles? Segurament sí, però no seria igual de fàcil. I més, pensant que nosaltres, com tu has dit bé abans, ens dediquem exclusivament a fer concerts per tot el món. O sigui, no vivim d'estar donant classes en un conservatori, o estem tocant l'Orquestra Nacional, o estem en un altre tipus de formació, i de passo fem música de cambra. No, nosaltres fa 32 anys o 31 anys que existim, però des de fa 22, quasi 23, deixarem d'estar en els llocs de treball on estàvem. O sigui, per exemple, els dos trompetistes, Juanjo i Carlos, eren trompetes de l'Orquestra Ciutat de Granada. Manolo, el trompa, era professor al Conservatori d'Albacete. Vicent López, en el seu moment, era catedràtic al Conservatori d'Alacant. I jo, com a trombonista del grup, era el trombó de l'Orquestra Nacional d'Espanya. En l'any 96 guanyarem un concurs molt important a Narbonne, a França, que és diguem, el punt d'inflexió que ens va donar-se compte que viure de la música de càmera seria molt xulo. I en l'any 98 prengueren la decisió de deixar totes aquestes feines per a dedicar-se exclusivament a viure de la música de càmera. Evidentment va haver 2 anys o 3 que teníem excedència en les nostres feines i podíem tornar, però l'any 2001 ja per fi se'ns va acabar la xarxa, no?, de que si caien molt matàvem. I, bueno, la veritat és que a dia d'avui que estem vius.
Netejado a raspalladas, ya no le cabía más. d'elegante que parava con tanta iluminaciones que de una cuerda penjava, compuestas de pimentones que de un alza se aguantaban, compuestas de pimentones que de un alza se aguantaban. Hicieron para sopar tres friteradas de ratas con suquito y cubetitas y arremulladas con patatas. Y había que en un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Estava compuesta per tres xiulis de ferratge, pinyols d'Albert Cueque, n'hi havia cap a 50, notes de carabassera que cada vez que sonaven, que cada vez que sonaven feien espaltar a l'aca, que cada vez que sonaven feien espaltar a l'aca. Chapa pidió a la orquesta una mazurca botada, salió a bailar con un joven en circunstancias bufadas, y cuando dio la mitja vuelta li s'han creuell en les cames y d'un bon rot a la cara li van mollar dos o tres rates, y d'un bon rot a la cara li van mollar dos o tres rates.
Home, el límit a nivell de composició, home, mentre sigui bona música, no n'hi ha. Sí que t'he dit una cosa, en quant a la música barroca, per exemple, o renaixentista, que podríem a la millor haver dit, va, anem a agafar instruments originals. No ho hem fet perquè, bueno, no perquè no ens agrada, sinó perquè no hem anat a aquest lloc. En quant al barroc, sí que tenim a Bach, com tu dius, qui no toca Bach, no? Ja no per tocar Bach, sinó perquè se deprèn tant tocant a Bach, que formar part de la, diguem, de la pedagogia i com dia abans, de la higiene pedagògica de cada grup, no? O de cada persona. Jo crec que antes de tocar, crec que era Tete Montoliu que deia que abans de tocar jazz tenia que tocar Bach. Vull dir, això és un poc el mateix. Nosaltres tocar Bach per a nosaltres forma part de del nostre treball de base, no? No veuràs molt més, sí, hem gravat una peça de Corell i el Cabanilles, perquè quadrava molt bé en aquest disc, era músic valencià. Però ens agrada més situar-se en el món que tot aquest món que has dit, no? De la música, en certa manera, actual, no? Actual dins del món de la música maldita clàssica, no? I tot això que has dit és necessari. Hasta on podríem arribar més allà? Home, mai se sap. Ara acabem d'estrenar un espectacle que des de que fer en gira l'any que ve, bueno, l'any que ve no, aquest any que estem 2021 al Japó, tenim una gira al Japó que tenia que haver-se fet l'any passat i se fa aquest any, amb dos balladors flamencs i un músic que toca guitarra i caixó flamenc, que és el Pablo Domínguez, que és el fill del Xano Domínguez. És un espectacle que va tot al voltant de la música espanyola, que va des de Falla, Granados, Albéniz, a música del mateix Xano, a música per exemple, de Paco de Lucía, i és un espectacle que l'hem fet perquè el mànager japonès s'ha empenyat. Ell va dir, ja fa 10 anys que va darrere, que vol fer un espectacle que isquen dos balladors. I nosaltres teníem molts prejuïcis, però molts, eh? I de fet, hem tardat 10 anys en fer-ho. Finalment ho han fet i ens hem donat compte que estàvem molt equivocats, que mentre el que ho fas és amb qualitat d'arranjament, sobretot, perquè moltes vegades jo crec que el mal que ha tingut les formacions de metalls és que n'hi ha certs arranjaments que no s'haurien d'haver mai publicat, però si l'arranjament que es fa i la música amb la que se fa amb ganes, qualitat i tot el que comporta això, tot se pot fer, no? Evidentment, la música de jazz té molt que veure amb el metall, perquè quan tu veus la Big Band, pues, tens mínim 4 trompetes o 5 trompetes i 4 trombons, segur, i con lo qual, evidentment, el jazz i el metall van molt junts. D'ahí que el quinte de metall tingui algo que veure amb el jazz, a mi, evidentment, no tindrà que veure, però no crec que siga el fet del que el quinte de metall ha sortit. Jo crec que el quinte de metall, a part de tot això que hem parlat, de que hi ha música escrita en el segle XIX o a mitjans del segle XIX, però diguem que el quinte de metall com a diguem, formació clàssica de música de cambra, a qui més li deu jo penso que són els americans. Encara que la millor no ha sortit d'ahir, però els americans, bueno, ja sabem que tot ho han potenciat en seguida, no? Però jo crec que, com sempre li conta moltes vegades a programadors, el quinte de metall en Estats Units està molt ben vist. Més bé, tu vas a una sèrie de cambra als Estats Units i veuràs un quartet de corda, veuràs un trio de violí, cello, piano, veuràs un duo de violí, soprano i piano, però també veuràs un quinte de metall. Cosa que, per exemple, al nostre país no passa. però ni vamos, ni volem. I en, bueno, evidentment en Europa pues té un arraigo important. Encara que, per exemple, en el centre d'Europa, en Alemanya, sobretot, no? Els quintets de metalls tenen, diguem, són potents, però encara són molt més potents els grups de Dau metalls, no? Per exemple, el German Brass, que t'he dit abans, o el London Brass, són agrupacions de Dau metalls, que és, en el fons és agafar els metalls de l'orquestra i treure-los fora i fer un grup de cambra amb els metalls de l'orquestra. Llavors, jo crec que lamentablement te diria més que la influència ve d'Amèrica i després del centre d'Europa. França, com te diria també abans, bueno, França, ara ja no tant, però en l'època del segle XX, per exemple, el Conservatori Nacional de París va ser molt culpable de moltes de les obres que se toquen en quintet de metalls o, per exemple, en trompeta i piano, o trombó i piano, trompa i piano. N'hi ha que dir que tots els anys per acabar el concurs de final d'estudis als conservatoris superiors de país sempre n'hi havia una obra obligada d'un compositor de l'època. Tots aquests Tomàssis, Bozza, aquests compositors francesos, Dutillet, tots aquests compositors han escrit per a metalls gràcies a aquesta relació amb el Conservatori Superior Nacional de Música de París, no? Entonces, jo crec que ve més d'un altre lloc, crec, que el quintet de metall.
Thank you.
I fins ací la primera part de l'entrevista amb Linda Bonet, membre de Spanish Brass, on, com veieu, hem parlat de música sobretot, però d'algunes cosetes també col·laterals, diguem-ne. Pense que és una qüestió de, com diu ell, higiene mental, no sol centrar-se en un tema, i nosaltres tractem sempre que podem de que la música s'enquadre dins del context en el que viu. La música no naix perquè sí, no té una forma o uns sons determinats perquè hagin caigut del cel, sinó que són el producte d'una evolució, d'una sèrie de provatures que fan els músics, o fins i tot no els músics, i que després això, unes vegades aquest experiment es consolida i altres vegades no es consolida, i senzillament és una provatura més en la història de la música, com passa en totes les arts. Ninguna art està exempta de provatures, que unes han estat exitoses i altres no. Això no és un tema de que es faça bé o mal la cosa, és qüestió de que els criteris de la societat, els sentiments, els gustos estètics van canviant i, per tant, unes vegades hi ha unes coses que agraden, a unes vegades alguns músics, en aquest cas, s'avorreixen de fer-ho aixina i tracten de cercar nous camins. Ahí es troba gent com Spanish Brass, una gent que no vol avorrir-se, com ha dit molt clarament Linda. El pròxim programa continuarem a la segona part de l'entrevista. Sabeu que esteu als Camins de la Música, al 104.4 de l'FM de la ciutat de València, i que en la nostra web podcast, caminsdelamusica.net, podreu trobar tant un enllaç al programa en format MP3 com algunes cosetes, alguns comentaris que venen més o menys a compte de l'entrevista. Sabeu que el programa s'emet per Ràdio Clara els dijous a les 4 de la vesprada, en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit o en radioclara.org per internet en streaming. Aixes hores el podeu escoltar també. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa.